Al matí, amb Raquel García. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia. Un altre món és possible.
I avui a la secció Un altre món és possible amb la plataforma Avalua volem parlar del TDAH en adults, d'aquest trastorn per dèficit d'atenció que sempre que es parla, o a mi em dona la sensació, l'associem a la infància. Però per d'aquests nens que avui dia doncs, pateixen aquest trastorn, quan siguin grans, evidentment, molts d'ells també el tindran. I també hi ha moltes persones adultes que conviuen doncs, amb aquest trastorn. I avui coneixerem alguns d'aquests testimonis. Per què? Perquè doncs, l'associació TDAH Vallès fa aquest cap de setmana una xerrada entorn a aquesta temàtica i em semblava interessant conversar i posar doncs, a sobre de la taula doncs, a aquest tema. Per això el primer que fem és saludar a la Maria Carme, que és la directora, Echevarría, que és la directora de TDAH Vallès. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia i moltes gràcies.
És així? Realment no parlem no? gaire del TDAH en adults. Per què?
Es comença a parlar dels adults perquè fins fa molt poc temps es pensava que el TDAH desapareixia quan un feia 18 anys, era com màgicament.
Màgia, no? Màgia.
I sí. Està científicament comprovat que entre el 60 i el 80% de persones afectades a TDAH continuen presentant símptomes quan són adults. Llavors, depèn de la intensitat i la gravetat. Llavors ja depèn de cada persona. El TDAH és un trastorn molt modulable i si tu agafes estratègies pot ser funcional al 100%.
Pots minimitzar no? una mica doncs, els símptomes.
Sí,
o...
i bueno, has de tindre molt sentit de l'humor per saber que hi ha certes coses que són incontrolables.
Que ja van implícita, no?
Sí.
Implícites amb aquest trastorn. Explica'ns, perquè tu ets neuropsicòloga, no?
Sí.
Com podríem definir, no? per fer-ho bé, doncs, el TDAH i quins són precisament doncs, aquests símptomes no? I els tractaments que tenim avui dia?
A veure, els símptomes són coneguts perquè la literatura és extensa i a internet sempre hi són, la manca d'atenció, la impulsivitat... El problema és saber com t'afecta el dia a dia aquesta sintomatologia. O sigui, no perquè et prenguis una pastilleta o perquè tinguis estratègies, el TDAH desapareix. O sigui, si tu estàs a casa i et canvien una cosa d'allò, que et quedes allà encallat discutint-te amb aquell objecte perquè no està en el seu lloc i qui te l'ha canviat, en lloc de ser pràctic i anar-lo a buscar. Però entres en aquell bucle que llavors és quan t'has de parar, pensar i dir, vale, vinga, segur que algú l'ha canviat de lloc i anar-lo a buscar. Però això et passa a casa, et passa al súper, et passa a la feina i et passa a tot arreu. Llavors, jo sempre dic, molt sentit de l'humor, entendre molt com t'afecta a tu personalment la sintomatologia i crear les estratègies individuals a cadascú.
Aquests símptomes són similars en adults que en infants, entenc?
Sí, clar, són similars, el que passa que un adult ha madurat i ja té unes altres estratègies. Un nen es despista i quines estratègies té? Cap. I com a qualsevol ser humà, si es distreu s'anirà l'estímul que més plaer li dona i normalment no és ni el que li estan dient els pares ni el que li està dient el professor, evidentment, sinó que serà a l'ocell que passa per la finestra o qualsevol... I fins i tot les ratlles de les rajoles.
Clar, qualsevol cosa, ja ho has dit, no? Per això suposo doncs, que feu aquesta xerrada doncs, el 29 d'octubre a les 6 de la tarda. Digue'ns a on i qui impartirà doncs, aquesta xerrada i quin és l'objectiu.
Vale, la xerrada és online, oberta a tothom qui es vulgui connectar mitjançant l'enllaç. Participarà el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, que és el cap de psiquiatria de Vall d'Hebron i el que dirigeix a l'equip de TDAH d'adults. I serà una xerrada així tipus col·loqui amb dos adults que estan també aquí amb nosaltres.
Doncs vinga, els anem a presentar, no? Que també doncs, ja és el moment. Ens acompanya el Juanma Sánchez, que té 51 anys, és informàtic, i em sembla que fa 3 o 4 anys no? que et van detectar.
vam sortir amb un grup d'amics a la muntanya i llavors jo els explicava un que era, sí, era logopeda, sí, li explicava la problemàtica de la meva filla. Tot això al final ens va portar...
De l'Helena Sánchez, de que també la saludem, de 12 anys, i que també doncs, avui ens visita a l'estudi. Bon dia, Helena.
Bon dia.
Ja, explica, explica.
Llavors, el dia que li van donar la... Bueno, me'n recordaré sempre perquè estàvem davant de la psicopedagoga, que ens... sí, la neuropsicòloga, sí, ens estava dient, l'Helena és així, 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 i jo t'ho juro que quan m'ho estava dient pensava, no està parlant de la meva filla, està parlant de mi.
Et vas sentir interpel·lat, no?
Sí, sí, clar, sí. Estava al costat de la seva mare i em mirava a mi i mirava la filla i... Hosti, jo no sé qui és dels dos.
Però fins aquell moment tu ni eres conscient, no? Que suposo que això, Maria Carme, passa molt, no?
Passa molt sovint, que venen els pares a... perquè els fills presenten dificultats i els hi comences a explicar el que és el TDA, diu, però escolta, diu, és que jo sóc així, i això em passa a mi, perquè, de fet, hi ha una càrrega genètica important. O sigui, el 80, ben bé el 80% de pares que tenen TDA sortiran els nens amb TDA.
I nosaltres aquí a l'estudi avui tenim la prova, perquè també ens acompanya avui la Maite de Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
40 anys i també fa un any que et van diagnosticar. Doncs ets advocada.
Sí.
I també doncs, tens un nen, el Lluís de 9 anys, que també té TDA.
Exactament, tinc el Lluís i em vaig enterar que també tenia TDA amb hiperactivitat, mm-hmm, gràcies al meu fill petit. I vaig anar a, bueno, feia, sí, anava també a totes les reunions amb les psicòlegs, sí, amb... Llavors, pues, també em sentia molt identificada, no? I, uh-huh, ostres, pues, sí, estan parlant de mi. Llavors, gràcies a que vaig trobar-me la Carme, sí, la vaig conèixer, a Carme i a l'associació, uh-huh, i gràcies a ells m'han canviat la vida, perquè realment des del primer moment em van tractar superbé. Em vaig sentir, quan parlaven amb ells, em sentia molt identificada, em van fer les proves i realment, pues, gràcies a ells, uh-huh, m'han canviat la vida.
M'agrada molt aquest missatge en positiu, eh? Gràcies doncs, a l'entitat, a la Carme, gràcies al meu fill, ja has, sí, dit... Perquè suposo que també és molt important posar, no?, tenir eines i tenir també doncs, el diagnòstic, no?, entendre què és el que et passa, perquè m'imagino que fins fa poc, no?, vosaltres doncs, notàveu, no?, aquests símptomes que ara explicava, sí, també la Carme, sí, sí, però no en teníeu ni idea, no?, de que, no, vosaltres patíeu TDA.
No, no teníem ni idea. Jo, en el meu cas, jo me'n recordaré sempre que el primer dia que vaig veure la Carme, jo entrava amb un rellotge que porto ara mateix, sí, i amb una agenda. Llavors, ella em va fer quatre preguntes ràpidament i vaig pensar, hòstia, m'està entenent. Per exemple, era...
Quines preguntes, a veure?
Sí, 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 era, per què portes un rellotge? Però si mai el mires. I jo li vaig dir, pues tens raó. Tens una agenda de paper. No la mires, no? Dic, tens raó. Ho estic intentant. Uh-huh. Porto molts anys intentant-ho. No, 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 no és això. I ràpidament em van dir, és així com ho has de fer. I em van ajudar, uh-huh, per mi també, com ella, va ser un canvi impressionant, perquè a més em va permetre no només entendre'n, sí, a mi, sinó entendre amb la meva relació amb la meva filla. Entendre quan ella entrava en un bucle, sí, com treure-la... I, bueno, per mi, a mi m'han donat la vida.
Que bonic. Suposo que, Helena, tu també, no? M'imagino, sí, que compartir doncs, aquest trastorn amb el pare també ajuda, no?, en que, sí, sí, entre tots dos, no?, doncs, a trobar aquestes eines, no?, per millorar la vostra qualitat de vida, també.
Sí, és millor. Uh-huh. Tenir un company, bueno, el teu pare, uh-huh, al teu costat i que tingui el mateix que tu és com molt bonic.
Perquè, clar, a vegades es diu, no?, que si sou despistats, no?, que si... Quins són els missatges que us arriben i us fan mal?
A
o
veure,
que s'associen, no?, moltes vegades, o hiperactius,
tinc,
o...
Jo també tinc que reconèixer que també tinc TDA. I els missatges que he rebut tota la vida i, sí?, i que els tinc gravats és, nena, és que ets tan despistada que no et deixes al cap perquè el tens enganxat. O sigui, aquesta era... I l'altre missatge era, és que tota la vida faràs el que et dona la gana. No hi ha manera de que t'acoplis a les normes.
I crec... Us sentiu identificats, sí, perquè tots aneu rient, eh? Sí? Sí, també us passa.
El que,
sí,
passa que a mi, des de petita, també em van donar un altre missatge, no, mm-hmm, tan positiu, sinó que com els adults ho empatim des de petits, sí, però com no hem estat diagnosticats, sempre han sigut des de l'escola o de l'àrea social, l'àmbit social, que érem tontos, mm-hmm, o ho sento per la paraula, però realment durant molt temps missatges negatius de que tu no pots, de que jo no puc estudiar una carrera, de que jo no faré res a la vida. I no només ens riem, sinó que hem de dir coses també reals, que durant tota la vida, no, els adults vivim amb aquests missatges i ens ho creiem. I ens donen molta inseguretat. I un cop ens diagnostiquen el TDAH, en aquest cas com ens va passar al Juanma i a mi, amb TDAH Vallès, doncs et dona una tranquil·litat, no? Perquè veus que tu pots. Més que res, ens costarà més que els altres, perquè necessitem força voluntat, però que podem arribar igual o més que els altres, i que podem.
I a més, avui ho demostrem, perquè la Carme, quan preparàvem doncs aquesta petita tertúlia, vam dir, doncs mira, i parlarem de casos d'èxit, perquè evidentment tu advocada, tu informàtic, o sigui, amb constància, doncs amb aquest esforç, no?, que potser requereix més per aquesta manca d'atenció, s'aconsegueix, i això també és positiu, parlar, no?, de que malgrat tot...
De fet, a l'associació ja intentem des d'un parell o tres d'anys cap aquí ja parlar sempre de la part positiva, perquè sembla que estiguem estigmatitzant.
Clar, perquè ja suposo que al llarg dels anys ja heu alimentat massa, no?, aquestes inseguretats o aquests missatges negatius, i cal donar-li la volta, no?, i parlar d'aquestes aptituds, no?, i habilitats que també teniu.
Sí, 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 jo crec que sí, que per exemple en el meu cas, per exemple, jo sóc informàtic, però un informàtic raro, com si diguéssim. Treballo per entitats molt grans, molt grans, molt grans, i llavors el tema de l'abstracció, el tema de veure coses en el meu cap que no existeixen i tal, grans sistemes informàtics de dalt a baix i tal, i organitzar-los, pensar-los, portar-los a terme i tal, coses que no existiran mai més que en el meu cap, això m'ho dona el TDAH. És a dir, sóc capaç de pensar coses molt complicades, però això m'ha arribat amb el temps, és a dir,
però clar,
a mi
amb aquest suport i aquest acompanyament,
per exemple, l'Helena és com jo, li agrada molt l'esport, som molt de tirar endavant i estem amb això. És a dir, és veritat que tenim paraules que són dolentes, per exemple, a mi em deien tu, en vez de manos tienes pies o però bueno, són coses que al final sí que estan, però veig que tinc moltes coses positives. I això amb el temps ho he vist. És a dir, per exemple, quan a ella li van diagnosticar TDAH, el meu pare, la meva forma de ser és de començar a informar-me, vaig llegir, bueno, la Carme ho sap, 50 llibres, informes, de tot. És a dir, em vaig informar moltíssim, amb la qual cosa amb la meva filla puc parlar d'una altra manera i tal.
Clar, perquè ja tens la informació, les eines, no?
Sí, sí, ella com diu, jo soc arquitecta, i ella em diu sempre, la Carme sempre em diu el mateix, diu, tu ets arquitecta, no? Doncs pensa com ho has de fer tot en un bloc, pensa-ho tot, organitza-ho i tal. I això m'ho dona el TDAH.
Clar, et dona una estructura, no?, mental. En el teu cas, Helena, què t'agradaria doncs fer o ser quan siguis gran?
Futbolista.
Futbolista? Mira, m'agrada molt. T'agrada l'esport?
Ara, sí.
Jugues en algun equip?
He deixat de jugar en un equip que és el Cantries, però estem pensant anar a un altre equip perquè l'ambient no era el millor. Però sí que seguíem el futbol, seguiré. O sigui, perquè és com el meu somni.
Exacte, t'agrada, no? Et sents bé quan jugues.
Sí.
Jo també us volia preguntar, perquè abans em dèieu, no?, que a vegades hi ha situacions, no?, que us preneu amb humor, no?, quan aneu doncs a comprar al supermercat, no?, o amb determinades situacions. Quines eines també teniu, quins recursos, no?, per doncs intentar doncs aconseguir els vostres objectius, no?, fer tota la compra de la llista al supermercat.
A veure, tots hem coincidit el mateix, que quan sempre anem als mateixos llocs, i el problema és quan fan allò que cada mes o cada dos mesos et canvien les coses d'allò, ja m'he perdut, i aquell dia et dones la volta i no compres, perquè és com inviable. O sigui, també a mi el que em passa molt, i ho hem compartit ara fa 5 minuts, és que de cop i volta veus que a casa tens 5 pots de bolets i 5 pots de moltes coses, i el que necessites no ho tens.
I sucre no tens, no? Per exemple,
per exemple, perquè encara que hagis fet la llista, o te l'has deixat, o l'has oblidat, o no la mires, senzillament no la mires, que això ja és greu. O sigui, jo normalment faig servir el mòbil perquè és algo que no acostumo a deixar-me, però no me'n recordo mirar la llista moltes vegades. I llavors, quan no ho recordo, ja he tornat de la compra a casa i ja és tard.
Per això deies, no, que es necessita molt de sentit de l'humor, no? Perquè, clar, també és frustrant, eh? Després arribar a casa i dir, ostres, m'he deixat allò que era tan important, que ens passa a tots, eh? També t'ho dic, amb aquesta societat tan trepidant. En el teu cas, també, Maite, explica'ns com doncs, t'afecta i quins recursos tens i també en la teva vida professional i també a la teva vida vital, personal.
El TDAH a la meva vida m'ha canviat la vida. Tinc diversos factors, que és a nivell social, que molt bé, perquè sobretot has de trobar la gent que t'estima i que t'accepta i que realment et coneix. A nivell laboral a mi m'ha costat molt, m'està costant, perquè com et dic, soc advocada i és una professió que soc escriptora. He d'escriure molts informes i, i he d'estar molt atenta i no se m'ha d'escapar res. Llavors és un sobreesforç cap a mi, però bueno, jo em desperto cada dia, dic que puc i que puc tirar endavant. Això sí que ho tenim els TDA, que són molt positius, i per això que és el dia a dia. I sobretot és el que ha dit la Carme i tots, que és sentit de l'humor i entendre'ns i sobretot no enfadar-nos amb nosaltres mateixos.
Clar.
Perquè és molt fàcil, perquè quan fas la compra o et jutges, no?, tota l'estona, i perquè t'oblides i parles amb tu mateix. Sobretot el que has de ser és flexible i bo amb tu mateix. Mm-hmm. Això és el que dic.
És un bon missatge, aquest, per qualsevol persona,
Sí.
Perquè a vegades tendim, no?, a culpabilitzar-nos i tothom s'equivoca. També volia que l'Helena ens compartís també, doncs, com ho vius tu. Ho expliques també als amics, a les amigues, a la classe o no?
Especialment jo sóc de les persones que com t'oblides alguna cosa i et poses com molt nerviosa o deixes una cosa al llit un moment i de cop i volta no està i és com d'on està, on està i estàs tot donant voltes i voltes i enfadar-te amb tu mateixa i és com, i al final et poses més nerviosa i és com arribar al papa i dir-li on estan les meves coses i és com on estan? I és com et poses nerviosa però dia a dia com els estudis és molt, jo per exemple soc molt de distraer-me, fas una cosa, passa un ocell i et quedes allà, però sí que dia a dia m'esforço més per sortir més endavant. Els comentaris que abans em feien de no sortiràs d'aquestes coses, això em feia mal, però a poc a poc us hi vaig dir que soc positiva i a poc a poc aniré més millor i puc arribar més que tu, més alt ja.
Clar que sí, m'encanta el teu missatge, també, és que és així. I al final ningú és perfecte, o sigui, que hem vingut aquí en aquesta vida per aprendre,
Jo sí que una vegada vaig parar i vaig dir que ningú és perfecte a aquest món i que tu pots dir el que vulguis, però és la meva vida i sortiré endavant i com sigui.
Juanma, i també com t'afecta també a les relacions, amistat de la parella, no?, la família.
La parella...
Hi ha comprensió també, i fins i tot la societat, a vegades costa, no?, trobar aquesta empatia.
La parella és un món difícil perquè... per mi millor que no siguin tots dos TDAHs, sinó que un altre sigui el contrari. Com a mínim, necessites una mica d'ordre i una mica de molta paciència. Molta paciència. Per exemple, la meva parella, doncs ell és molt d'ordenar la casa, de tenir tal. A mi, per exemple, això ho he après i això ho valoro moltíssim. I jo, per exemple, jo cada matí necessito tenir la casa ordenada. Si no, el meu cap està com la casa. Llavors també necessito, en el meu cas,
la Maite va dient que sí ella també, no?
Tinc una aplicació per comprar que està relacionada amb tothom, quan qualsevol persona de casa, per exemple, perquè se m'oblidava la llista i com sempre porto el mòbil, doncs ara qualsevol persona de casa diu necessitem no sé què, no sé quantos, i automàticament surt el mòbil de tothom.
Què dius? Doncs jo vull aquesta aplicació també, eh?
Estratègies.
Clar. És que al final es tracta d'això, no? Carme, m'imagino que la xerrada anirà per aquí, no?, d'explicar i debatre sobre aquests temes, no?, que avui abordem.
Bueno, es tracta més de dir, clar, la pregunta és molt irònica, on són els TDAHs? Perquè, clar, com que desapareixien quan feien 18 anys, doncs llavors el que volem una mica transmetre és que a pesar del TDAH es aconsegueix l'èxit i es aconsegueix triomfar, es aconsegueix formar una família, es aconsegueix tindre una carrera professional i es aconsegueix arribar a llocs de càrrecs que no els TDAs no. Uh-huh. Clar, si mires les estadístiques i es parla molt de que la presó està plena de TDAs, bueno, són els que no estan diagnosticats i que no estan tractats.
Perquè quina és la prevalença aproximadament de TDA que en adults?
Dels que hi ha a la presó?
No, o sigui, en general.
La prevalència d'un 5%, entre 5%. Un 5 i un 7%. I llavors n'hi hauran diagnosticats 1%, no crec que n'hi hagin més.
Per això ens agrada molt propostes com aquestes, per posar no, a debatre no, a aquesta realitat, per visibilitzar doncs, casos com la de Maite, també el Juanma i l'Helena, no? Perquè la gent entengui i conegui també una mica més sobre aquest trastorn. Volies afegir alguna cosa, no, Maite?
Sí, és el que tu deies, que sobretot les persones que... Bueno, el que volia dir-te, dir-vos és que sí. La frase de on estan els TDA en adults és que aquests TDA en adults... Jo insisteixo, eren petits i des de que naixem tenim aquest trastorn. Llavors, jo el que vull és donar valor a la gent que es sent una mica diferent o que té dubtes o que realment es sent que es despista o que té algun símptoma, que se'l mirin, perquè realment val la pena que anar al psicòleg, que no és un problema, que tots els problemes psicològics o trastorns no és un tabú, no ha de ser un tabú, no és un tema tabú. Per això que dono molts ànims i això.
Uh-huh. I que la gent vagi a la xerrada de TDAH Vallès, que mirin, que a més ho feu molt fàcil, és per online, no hi ha excusa. Què hem de fer? No sé si has de passar algun enllaç o que busquin, que entrin a les xarxes socials.
A les publicitats i a les xarxes socials està publicat en enllaç i és obert, o sigui, pot entrar tothom.
Perquè hem de dir que, com deia ara també la Maite, és molt important el diagnòstic, no?
És molt, però amb el TDA i amb qualsevol altra cosa, o sigui, és l'important és conèixer tu a tu mateix i per què et passen certes coses, per què a vegades necessites 3 hores per llegir una cosa que en mitja hora està més que llegida. Això és important, i quan tu et coneixes i coneixes les teves mancances i les teves potencialitats, mm-hmm, és quan pots arribar a l'èxit.
Voleu afegir alguna cosa també a Juanma, Helena, per acabar aquesta entrevista?
No, jo és el que ha dit ella, és a dir, que jo crec que tenim coses molt diferents, però crec que tenim moltes coses molt positives. En el meu cas, dintre, per exemple, del meu sector, és a dir, el tecnològic, és un potencial boníssim per tenir-lo i s'ha de saber explotar moltíssim. I jo no sé, ella deia un 5%, però jo no sé, jo amb la meva feina...
Diries que molts més, no?
Sembla prima, estem tots els 5% que estem allà.
Hi ha molts TDAs que es dediquen a la informàtica. Hi ha certes professions que trobem que n'hi ha molts.
Com per exemple, ara dèieu el sector informàtic, quin altre?
Els bombers, els policies...
Els dissenyadors, potser?
No? Sí, també hi ha bastants dissenyadors, actors... i futbolistes.
Com l'Helena ho és i ho serà encara més d'aquí uns anys, pel que deia.
Esperem que sí, nosaltres la recolzarem perquè pugui triomfar.
Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per compartir la vostra vivència, la vostra experiència, i esperem també que els nostres oients també entenguin una mica com és el vostre dia a dia, i també des d'aquí apel·lar a l'empatia, que a vegades ens costa entendre els altres. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.